Departaments Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat ja són doctors honoris causa de la Universitat de Barcelona.
Ni cel, ni fràgil, ni patat, ni etern.
Els dos grans músics van celebrar cantant el màxim reconeixement de la universitat que els va premiar per la seva gran contribució a la renovació de la música popular de Catalunya durant el franquisme. L'acte es va fer ahir al Paranimf de la Universitat de Barcelona. I encara un apunt més sobre música, radicalment diferent. Avui surten a la venda les entrades pel Festival d'Eurovisió. Podran comprar al web de Ticketmaster a partir de la 1 del migdia i entrades disponibles per totes les gales i també pels assajos que es faran al Liverpool Arena entre el 8 i el 13 de maig. Les entrades per la gran final costen entre 90 i 430 euros. I als esports, la jornada 24 de primera divisió s'ha tancat amb una nova pífia del VAR, aquest cop en l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta al Sadar. El club navarrès treu foc pels queixals i ja ha demanat un aclariment al comitè d'àrbitres perquè no està d'acord amb el fora de joc en el gol que el jugador cedit pel Barça, Abde, va fer quan quedava un quart d'hora pel final. A l'Osasuna no li quadra gens ni mica la imatge que va difondre el VAR per anul·lar el gol d'Abde. I si ens hi fixem, tenen raons. El fora de joc és del Ximi Ávila, però en el moment en què torna la jugada, el davanter de l'Osasuna està en línia amb el defensa del Celta. Però el més greu és que per justificar el fora de joc, els dos futbolistes se'ls agafen parts del cos diferents com a referència. El jugador del Celta li agafen l'espatlla i el de l'Osasuna el colze. I així sí que sembla que el Ximi Ávila estigui més avançat. En resum, que això el reglament no ho preveu i l'Osasuna ja ha posat el crit al cel. Sense anar més lluny, el seu entrenador, Iagoba Arrasate, se'n feia creus després del partit.
Yo profesor soy de geometría, sé un poco también, pero estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también. Puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no?
Més coses, Neymar es perdrà el que queda de temporada per una lesió al turmell dret. El brasiler del PSG s'ha d'operar i estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. I això vol dir que farà més grans estadístiques com aquestes. Atent a la companyia també, Neymar ja s'ha lesionat 20 cops des que juga al PSG. A més, s'ha perdut 91 partits i ha estat 500 dies de baixa. Precisament a la Champions, avui sabrem els dos primers equips dels quarts de final. El Chelsea rep el Borussia Dortmund amb 1-0 pels alemanys a l'anada i el Benfica juga a casa contra el Bruges amb 2-0 pels portuguesos de l'anada. Els dos partits són a les 9 i els podreu seguir en directe a RAC+1 coincidint amb l'Olympiacos Barça de l'Eurolliga de bàsquet que comença a les 8 també per RAC+1. Tot això el dia en què es compleixen 2 anys de les últimes eleccions a la presidència del Barça, que Joan Laporta va guanyar per davant de Víctor Font. Aprofitant aquesta data, l'excandidat a la presidència del Barça ha anunciat que aviat farà una compareixença per valorar la gestió de Laporta d'aquests 2 anys que està fent del club. També ha demanat professionalitat i transparència i ha fet una crida a la unitat del barcelonisme. A l'Espanyol, Brian Olivanes dubta pel partit de dissabte contra el Real Madrid a les 2 al Bernabéu. El defensa té un cop a la cama esquerra que es va donar diumenge al camp del Valladolid a Pucela. En tenis, als Estats Units, han batat Novak Djokovic pel Masters 1000 d'Indian Wells i de Miami per no estar vacunat del Covid. A la Copa de la Reina, la justícia ordinària ha tombat el recurs del Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Geise. Al club encara li queda l'opció d'anar al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, però els quarts de final de la competició arrencaran avui peti qui peti. Mentrestant, el bàsquet reacciona a la notícia que ahir us va avançar RAC1 i Mundo Deportivo sobre la possibilitat que l'Eurolliga incorpori un equip de Dubai. L'últim a fer-ho ha estat Rafa Jofresa, actual secretari general del Sindicat de Jugadors, que ha dit que és il·lògic. Ho ha explicat el Tu Diràs de RAC1.
No és una cosa positiva, no? Ja no sé on arribarà, però està clar que, no sé, si una lliga europea, un club o un equip de fora de lo que és Europa, pues, bueno, jo crec que no té molt sentit.
I atenció amb això. Avui llegim a diversos mitjans de comunicació que Leo Messi tindrà els seus propis dibuixos animats. L'argentí protagonitzarà una sèrie en col·laboració amb Sony on el representaran com un nen petit per acabar explicant tota la seva trajectòria. La sèrie estarà dirigida a infants i adolescents i mostrarà, a través d'un videojoc, els obstacles que Messi ha hagut de superar fins a arribar a ser campió del món de futbol.
L'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus del 9 al 12 de març us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Destaquem dos accidents lluny de l'àrea metropolitana, en aquest cas a la C12, a la zona de Roquetes, on es talla tota la calçada en els dos sentits, i a la C25 també un accident per la zona d'Arbúcies fa que no es pugui circular, en aquest cas en sentit est. A les vies principals, on hi ha més cues ara, és a l'AP7, al tram de Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 8 quilòmetres d'aturades fins a Sant Cugat, i a la C58 queden també 4 quilòmetres d'aturades per entrar a la ciutat de Barcelona des de Montcada i Reixac. I a les rondes encara van molt congestionades, sobretot la B20, amb tot el tram entre Nou Barris i Pedralbes afectat en sentit Llobregat, i la ronda litoral també des del Nus del Besòs amb 7 quilòmetres i algunes aturades encara per la zona Franca i Montjuïc en sentit nord. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Del 9 al 12 de març vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus, l'exposició més gran de Kilòmetre Zero amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de fer flexions. Perquè un home de Florida, als Estats Units, ha batut el rècord Guinness de flexions en una hora. 3.264. Això de mitjana són 54 flexions per minut, és a dir, gairebé una per segon, i durant una hora. Però compte, perquè té trampa. O sigui, més no estratègia. El que ha fet aquest home són sèries de 12 flexions molt ràpides, descans de 7 segons... 12 flexions, 7 segons, 12 flexions, 7 segons, 12 flexions, 7 segons, i així tota l'hora. Finalment ho ha aconseguit. Com es diu Rob Stirling, i atenció, té 60 anys. Amb aquest rècord ha desmancat un home australià que l'abril de l'any passat havia fet 82 flexions menys que ell. Ara Stirling vol batre també el rècord de flexions en un minut. Per aconseguir-ho haurà de fer-ne més de 144 en un minut. Això sí, s'haurà d'esperar uns dies perquè ara deu tenir els braços com un canelobre i més rígid que un gat de guix. Per poder fer 3.264 flexions en només una hora, Rob Stirling va haver de passar un entrenament molt dur. Tenim el moment. Això no sé si ho ha escrit el Xavi Pérez o la Montse Girona. És el que tenen els esforços amb 60 anys.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Bernat de Déu, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Lola García, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan López Alegre, bon dia.
Què tal?
Bon dia, Toni Aire.
Què tal, mestre?
I saludem també a don Anton Lozada. Don Anton, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies, bons dies. Hola, Pere Maria.
Bon dia, amb alegria.
Bon dia, amb alegria.
I amb anorac.
Bon dia, Maria. Hi ha gent que es pensa que ens diem Maria, la veritat,
La gabardina.
Això ho pots tornar a explicar.
Que rancio.
Ostres, no, un altre cop? No, bueno, sí. No, això ve de... Bueno, és que ho vas explicar tu el dia del Mundial de la Ràdio.
Ah, és veritat.
Ho vas explicar tu de...
És per culpa d'una trucada que va rebre la nostra estimada Elena García Melero.
Mítica.
Que per cert, deixa'm dir una cosa i obro parèntesi.
Incombustible.
No, no.
I ho fa tot bé.
I ho fa però de meravella. O sigui, ara, el que està fent al matí...
Està fent un recital cada dia.
A més, guanyant a la Griso i guanyant a l'Anna Rosa.
Normal.
Perquè és que...
A mi m'agradava quan trucava la seva mare.
Això! Els truquetos!
Una vegada, eh?
Un moment molt entranyat.
No, més d'una.
Més d'una? Sí,
va haver-hi un revival.
La van agafar un...
Al cap de 10 anys. I és un excel·lent.
Ho tornarem a fer.
I he treballat un any i pico amb ella de presentadora. No, tot això bé... de que un dia, efectivament, la seva mare la truca per demanar no sé què de les croquetes i s'han de congelar abans de fregir, a la tele, en directe, sense que ella ho sabés, i allà vam descobrir que, com molta gent, no es diu Helena, sinó que es diu Maria Helena. I que la seva mare li diu Maria Helena, perquè diu, hola, Maria Helena!
Però li va posar...
Llavors, jo vaig retenir aquesta informació en un punt malèvol del meu cervell. Fins que un bon dia, a la redacció del divendres, on treballàvem junts, ella em deia Perico, em va començar a dir Perico. Que no és que em molesti, però és una cosa mica estranya. No em diu ningú Perico, ja em diu Pere Mas, com si fos un sol nom. I llavors jo vaig dir, doncs ara contractaré amb Maria Helena. I ens vam començar a dir tots Maria Helena, Maria Dolors, Maria Àngels, Tian Maria...
Jordi Maria.
Això, Jordi Maria, la Gemma Maria, que es deia Gemma de veritat, o la Glòria, que era Maria Glòria. Tots ens dèiem Maria, igual que totes les reaccions tenen latiguillos.
Frenopàtic.
I arran d'això no sé com passa.
Té aquestes coses.
Sí, no, però totes les reaccions...
La
nostra. Al fax ens dèiem rata l'un a l'altre, tots, i qui no et deien rata...
Parlant de rates al fax, passa.
Oh, ostres, mira, el del Video Walls. El xic del Video Wall.
Si és rata només al fax...
No, a vegades...
Cuidao.
I una època deien cuidao a tota hora, per culpa de l'APM.
Normal.
Bueno, en fi, i llavors no sé com va saltar aquí, perquè ara ens ho diem, i hi ha gent que es pensa que ens diem Jordi Maria i Pere Maria i Tian Maria. Això d'entrar el Jordi Maria...
Després d'aquest comentari de qualitat...
Del xico del Video Wall. Ho has preguntat tu,
eh? Passem a les notícies.
Lola García, voleu fer el favor...
Lola Maria.
Voleu fer el favor de deixar de publicar?
Sí.
Perquè és que, clar, llibres al matí et trobes amb quatre pàgines al diari avui sobre el tema de l'Operació Catalunya i avui em sap... D'aquí una estona ho passarem. No sé si era un dimarts. El Bernat potser m'ho sabria dir el dia del Susana Monge? No.
No. No. Diria que no.
O sigui, l'Operació Catalunya, ara ja sabem, segons aquesta informació a La Vanguardia, d'on surt tot, si hi havia algun dubte, si hi havia algun dubte, que és de... hi ha tres idees noves per tot que tothom ho posi en pràctica. El nom inicial és Jorge Fernández Díaz i, diguem-ho així, la seva relació amb l'Opus. Fa una cara total d'aquí. No he dit cap barbaritat. Segons aquesta informació, repeteixo que avui publica La Vanguardia, el Manel Pérez, la Gemma Saura i el Nacho Robio, la informació és aquesta. Comencem per les tres idees novetats que porta avui La Vanguardia. De Planell, la primera.
La primera és que posa lloc i data a l'origen de l'Operació Catalunya. Fins ara s'especulava amb dues dates i dos llocs diferents. Primer es va dir que la gènesi radicava en una trobada al novembre del 2012 a casa d'Alicia Sánchez Camacho, una trobada entre l'aleshores presidenta del PP català i el comissari Villarejo. És en aquella reunió quan li hauria facilitat una llista amb tot de noms per investigar. El diumenge, el Món.cat va posar al damunt de la taula una altra data que seria anterior a aquesta trobada, com a origen de l'operació, un dinar a Madrid el 27 de setembre del 2012 entre el màxim responsable de la Policia Nacional Espanyola en aquell moment, que era Eugenio Pino, i el comissari Villarejo. Però avui La Vanguardia revela que l'Operació Catalunya es va parir als despatxos del Ministeri de l'Interior el 12 de setembre del 2012, l'endemà de la primera gran manifestació independentista a Barcelona. Amb les imatges d'aquesta gran mobilització al damunt de la taula, el ministre de l'Interior en aquell moment, Jorge Fernández Díaz, assumeix que la situació és molt greu i diu, escolta'm, aquí cal actuar. Per què és important situar l'origen en aquest lloc i en aquesta data? Doncs perquè demostraria que els pares de l'operació no eren uns policies incontrolats o uns càrrecs intermitjos amb ganes de fer-se valer, sinó que va ser la mateixa cúpula del Ministeri de l'Interior, una de les carteres més sensibles i importants del govern espanyol, la que hauria posat en marxa aquesta Operació Catalunya. I recordem que aquesta trama per buscar els draps bruts de l'independentisme tindria també un pròleg. Un pròleg que seria el dinar al restaurant La Camarga de Barcelona entre Alicia Sánchez Camacho i l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez. Un dinar que hauria tingut lloc l'any 2010. En aquell àpat s'hauria compartit informació suposadament verídica sobre els comptes que els Pujol tenien a Andorra. I era un dinar que hauria estat agendat pel cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que era un conegut de Vicky Álvarez. Per tant, aquestes serien les quatre dates clau per entendre com neix l'Operació Catalunya. Dinar de la Camarga, despatxos del Ministeri de l'Interior, 12 de setembre del 2012, dinar a Madrid de comandaments policials amb Villarejo, 27 de setembre del 2012, i trobada entre Villarejo i Alicia Sánchez Camacho a casa de la presidenta de la PP català el novembre del 2012.
Que és ja la llista famosa de noms.
Exacte.
Perdona, la història de Cotino, repetim, és que perquè tots dos formen part de l'Opus. Mm-hmm. I llavors és Cotino qui li diu a Fernández Díaz agafa Villarejo.
Que Cotino coneixia Villarejo, perdona, de l'època que havia estat director general de la policia espanyola. Cotino va ser director general de la policia espanyola amb José María Aznar. Va. Allà coneix el comissari Villarejo i l'abril del 2012, quan ja s'estan coent algunes d'aquestes històries, per exemple, tota la trama Kitchen, l'operació parapolicial per fer-se amb els documents comprometedors de Bárcenas contra el PP, Cotino introdueix Villarejo al cercle de Jorge Fernández Díaz, perquè efectivament tots dos es coneixien de l'Opus Dei.
Aviam, anirem al segon tema, n'hi ha tres, eh? Anirem al segon tema. Però el primer, li pregunto directament a Joan López Alegre. No, és una pregunta molt senzilla, perquè de tots aquests noms que surten, hi ha un senyor que està, en principi la Fiscalia l'ha imputat a 14, són anys de presó de Jorge Fernández Díaz,
sí.
Pel cas Kitchen, no d'això, estem parlant del cas Kitchen, però aquí una persona, l'altre dia ho deia, aquí una persona que està... És com el Julibert, està tot a les salses. Que es diu Alicia Sánchez Camacho.
No, està molt ben ubicada. És vicepresidenta de l'Assemblea de Madrid i senadora per designació autonòmica. Aquí hi ha una qüestió que és força interessant, perquè, com recordareu, a Madrid, gràcies a tota aquella trencadissa que va muntar Ciutadans amb Múrcia i Castella i tal, es van repetir unes eleccions. Sánchez Camacho estava de diputada autonòmica, però després Díaz Ayuso, ja tenim poder, no estan de lloguer, per dir-ho d'alguna manera, no el poder a Madrid, se la va tornar a nomenar. Lo qual, jo crec que és evident que hi ha una certa protecció del PP cap a Sánchez Camacho. I ja per dir-ho tot, de tota aquesta peça de La Vanguardia d'avui, que està molt bé, jo crec que estan clares les presències, però també les absències, que és el binomi Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria.
No. Soraya sí que no hi és?
No hi és, exacte.
Però Cospedal
sí que hi és? Sí, però aquí vaig. O sigui, les dues arxienemigues, allò per fer una sèrie de Netflix que arriba en aquell punt extrem d'aquella visita al Sant Pare, on una deixa l'altra a la sentada amb un tamboret a la porta dels apartaments apostòlics i tal. O sigui...
Que moment.
Jo crec que això, més que una operació, més que una operació d'estat, és una operació sectària, on uns intervenen i els altres no.
Que momentos. Un moment, Antoni.
Com,
perdona?
Això del Vaticà, és que jo no ho havia sentit.
Sí.
Per favor. Aviam, don Antoni, la podes explicar?
Peineta en mano.
Peineta en mano.
No quiero privar de ese placer a Joan.
Joan, què va passar? Explica-ho.
Que es van dir de tot, bàsicament.
No, a veure, aquestes dues senyores... Tenien una fatal relació.
Hi havia una lluita
per al poder. Una era vicepresidenta del govern, tot poderosa, de fet, d'ella depenia en aquells moments, per exemple, el CNI, i l'altra era la secretària general del partit, amb la qual hi havia una lluita entre Moncloa i Génova 13.
Bueno, todavía era ministra de Defensa, jo crec.
Era ministra
de Defensa o no?
Era ministra de Defensa, sí. I sobre qui tenia el màxim favor del líder màxim del partit i president del govern, que era el Rajoy. I hi ha una visita que fan al Sant Pare i van les dues, la vicepresidenta i la ministra de Defensa. Però, clar, té major rang protocolari, òbviament, la vicepresidenta de Santa Maria, i llavors, doncs, jo no he estat mai al Vaticà, no sóc ningú, però, bueno, van pujant pels passadissos i tal, i arriben a una saleta que es veu que dona accés a la porta dels apartaments privats on hi ha el Sant Pare i les té que rebre. I quan estan a punt de passar la porta, les dues de negre, peineta, elegantíssimes i tal, una li diu a l'altra... Tu t'esperes aquí, fot un portasso i entra sol a veure el papa.
Soraya.
I es queda fora a Cospedal.
Bueno.
Jo crec que les absències i les presències d'aquests universos que es fa a la Vanguardia s'expliquen molt en un moment com aquest.
Aviam, estem amb el tema primer de la data i estem primer, és Jorge Fernández Díaz, tot aquest... Lola, algun comentari sobre aquesta primera part?
No, sobre això que deia el Joan. Ara faré un Toni Aira i recomanaré el meu llibre.
Alerta, alerta. Endavant.
Digues un moral que també...
Hi ha cap català que no tingui llibre?
Efectivament.
Crec que hi ha més llibres que catalans.
És que precisament... Precisament explico tot això.
Tu per què no vols?
Totalment.
A veure,
el que
hi havia, efectivament, era l'enfrontament entre totes dues, una amb el CNI i una altra amb el control de la policia, perquè encara que Cospedal fos la ministra de Defensa, quan havia de fer el Rajoy el canvi de govern, li va preguntar a ella què volia ser. I ella li va dir que... per descomptat sense ser vicepresidenta, perquè ja ho era la Soraya Sáenz de Santa Maria, i ella va contestar que ministra d'Interior i Defensa, les dues coses. Llavors, per fer un contrapoder a l'altre.
Com de lloc.
Mm-hmm. Efectivament.
Superministre.
Efectivament. Però, llavors el Rajoy no li va fer cas, li va dir, bueno, allò que fa el Rajoy, ja ho pensaré. Sí. I després el que va fer és posar-la de ministra de Defensa, però li va dir que ella escollís el ministre de l'Interior. Per això el ministre de l'Interior, el Zoido... Era d'ella.
Oi, eurodiputada.
I per això tot el desenvolupament del tema del 2017 i, en fi, tot el desplegament policial i fins i tot de l'exèrcit i demés, doncs el controlava absolutament.
Deixem rematar el final de la història.
Sobre el tema que comentaves, no?, de les reunions i tal, és que jo crec que no s'ha de perdre mai, efectivament, estava el ministre Jorge Fernández Díaz. Efectivament va ser Cotino. Cotino li truca un dia al Jorge Fernández, li diu que vol passar al despatx al començament del seu mandat com a ministre, que passarà pel seu despatx per comentar-li una cosa, i llavors li explica que hi ha un policia que fa molts serveis a la pàtria, perquè recordem que el Villarejo es va guanyar, diguem-ne, el reconeixement intern a l'etapa del Rubalcaba amb el tema ETA, o sigui, que el consideren pràcticament allò un patriota, i li recomana que el cuidi i que estigui una mica, que li faci cas. I llavors el Jorge Fernández truca al seu número 2, que per cert no el coneixia, el Martínez, el número 2 li col·loquen,
li col·loquen
en el PP, el truca i li diu, escolta, tenim un policia que es diu Villarejo, que tal i qual, l'has de cuidar i has de tenir contacte amb ell. I aquí és on sorgeix aquesta cèl·lula.
T'he de dir...
Per sobre d'això, sempre no hem de perdre de vista que qui mana en aquest nucli de policies, per mi és Cospedal. O sigui, qui mana de debò no és Jorge Fernández Díaz. Fins al punt que el Martínez, o sigui, Villarejo li reporta al Martínez, i el Martínez més d'un cop se'n va a la Moncloa directament a parlar amb el Rajoy, o se'n va directament al Villarejo a parlar amb la Cospedal, i moltes vegades no li expliquen al ministre Jorge Fernández Díaz.
I el marit de la Cospedal, que és un personatge clau.
I el marit de la Cospedal, efectivament.
Dit això, deixa'm dir una cosa, perdoneu, entorn Bernat i Toni, que aneu ara.
No,
com vols que amb aquesta, com vols que amb tota aquesta gent no es fes l'1 d'octubre? Com vols que amb tota aquesta gent... És a dir, tu mira't aquesta mena fauna, que hi ha aquí el marit de la Cospedal, el Cospedal i Soraya barallant-se fins i tot al Vaticà, a les guerres...
Jorge Fernández Díaz, una cosa més greu, Jordi.
Un tio, gràcies per culpar l'OP. Bueno,
una cosa més greu, amb la policia, per una banda, enfrontada amb el CNI, perquè llavors estava el Roldán, el CNI, que reportava la Soraya, més tenia molt bona relació... I tot això enfrontat amb la Guàrdia Civil i la policia. És a dir, no és només les baralles polítiques, no? Sinó que també el Sant Roldán volia treure-li les competències en intel·ligència a la Guàrdia Civil per quedar-se-les ell, al CNI. O sigui, allà hi havia un...
És que aquest enfrontament... No, va dir, aquest enfrontament és el que acaba entregant el Partit Popular a Pablo Casado. O sigui, aquell dia de la moció de censura amb Rajoy en un restaurant, per cert, just al davant del Ramsés, allà a la plaça de la Llibertat a Madrid, on te passa la tarda, i en el lloc del Rajoy hi ha el bolso de la Soraya, quan després s'ha d'escollir nou líder del PP, s'enfrenten la Cospedal i la Soraya. I com que l'odi és tan tribal... Al final, la senyora aquesta, la Cospedal, acaba pactant amb Pablo Casado, recolzar-lo a fi efecte de que la Soraya no acabi seguint líder del partit.
Aviam, anem amb Don Anton Lozada, Toni Aira, Bernat de Déu, ha d'anar a la publicitat i encara es queda el segon i el tercer punt. Per mi, un dels punts més bèsties i que després el Jordi de Planell repassarà és com hi ha hagut gent que ha quedat esquitxada d'un tema que no té res a veure amb l'Operació Catalunya i que en alguns casos, per exemple, els hi han enfonsat les seves empreses i no tenen res a veure amb Operació Catalunya. Aviam, don Anton, sobre este punto que parlàvem. Primer punt, endavant.
Lo primero, cuando un gallego os dice que se lo va a pensar es que no. Esa es la primera, digamos, enseñanza de corte general que podemos sacar, ¿no? La segunda, yo creo que es muy muy revelador este enfoque, ¿no? El enfoque de las luchas de poder dentro del Partido Popular. Pero yo creo que también había un enfrentamiento por cómo se afrontaba lo que estaba sucediendo en Cataluña. Y que representaban, por un lado, la vicepresidenta, Soraya de Santa María. ¿Os acordáis aquello de poner un despacho en Cataluña? Venir a hablar...
Operación Diálogo.
Operación Diálogo. Es decir, había dos maneras de afrontar esto, ¿no? Digamos, la que representaba a Soraya, y estoy hablando, vamos a construir dos tipos generales, ya sé que no es exactamente así, que, bueno, veían la vía de la negociación política dentro de unos límites mucho más estrictos de las que hoy podemos hablar de negociación política, y, digamos, la vía que podía representar Dolores de Cospedal, que era la vía de policía y a la cárcel todos, ¿no? Y las dos vías se fueron superponiendo e intercalando conforme avanzaba el propio conflicto interno dentro del Partido Popular y conforme evolucionaban también los acontecimientos en Cataluña, ¿no? Y yo creo que eso explica también buena parte, pues, por ejemplo, la respuesta al 1 de octubre, donde todavía estamos esperando a que alguien nos acabe de explicar quién dio exactamente la orden de empezar a dar leña arriba y abajo, ¿no? Y yo creo que es muy revelador, insisto, de que uno de los problemas que teníamos en aquel momento y que seguimos teniendo ahora es que el PSOE y lo que podemos decir la izquierda sí tiene una idea de cómo afrontar la cuestión territorial y específicamente la cuestión catalana. Podemos criticarla todo lo que queramos, pero se basa fundamentalmente en la negociación política y el debate es en torno a cuál es el alcance y cuáles son los límites de esa negociación política y que se han ido ampliando progresivamente los últimos 10 años, y la derecha tiene otra, que es la que se acabó imponiendo, que es la de lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta, como haga falta y donde haga falta. Que es la conclusión, y yo creo fundamental, que tenemos que extraer todos, ¿no? Que es que durante los años del procés y todo lo que sucedió durante el procés, aquí se instaló una filosofía de que contra Cataluña y contra el independentismo valía todo. Que no nace con el procés. Porque recuerdo que esa filosofía viene de atrás. Y hay que mirar a Euskadi. Donde también contra el terrorismo y contra el entorno del terrorismo valía absolutamente todo. Y ahí empezaron pues las leyes que nos permitieron ilegalizar partidos políticos, los cierres de periódicos que 15 años después se declaran ilegales y no hay por dónde cogerlos, y se instauró, y en buena medida sigue instaurado en España, un cierto estado de, quiero ser prudente en lo que digo, ¿no?, de excepcionalidad, que es que bajo determinadas circunstancias esto del Estado de Derecho y la Constitución española está muy bien, pero bajo determinadas circunstancias vale todo. Vaya o no, quepa o no dentro del Estado de Derecho y quepa o no dentro de la Constitución. Y la otra reflexión que yo saco, y la apunta ahora don Jordi, brillantemente como siempre, es las vidas que han quedado destrozadas.
Home, aquesta, punto 3. Espera't un segon aquí, que aquí ha quedat. Què vols, Jordi Planell?
No, un parell de coses sobre el paper de Cospedal. No oblidem que la seva intervenció a l'hora de articular aquest aparell parapolicial que beneficiaria el PP o que treballaria pel PP és anterior de l'arribada del PP al govern espanyol, perquè la primera reunió que consta entre María Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo, en aquell moment comissari de la Policia Nacional Espanyola, és del juliol del 2009 a Gènova. És una trobada enregistrada per Villarejo entre López del Hierro, el marit de María Dolores de Cospedal, Cospedal i Villarejo. I en aquella trobada que es produeix 48 hores abans que Bárcenas abandoni el partit després de declarar per la Gürtel, del Hierro ja li demana a Villarejo si està disposat a fer trabajitos. Per tant, el 2009, abans que el PP controli el Ministeri de l'Interior, ja està d'alguna manera seduint Villarejo perquè treballi pel partit, malgrat que és policia nacional en actiu i que en aquell moment responia a les ordres d'un ministre de l'Interior socialista, que era Alfredo Pérez Rubalcaba.
Jo crec que en aquell moment l'objectiu fonamental era intentar detener lo que ellos consideraban que era una cacería contra el PP.
Correcte.
Por parte del gobierno del PSOE y, sobre todo, que les ayudara a mitigar el impacto de la Gürtel.
Ja. Aquest, dos quarts de deu. Aquesta és una primera cara, no. I sobre el segon paper, Cospedal és secretària general del PP entre el 2008 i el 2018, ministre pròpiament no és, ho és en l'última remodelació del govern espanyol. I sobre el seu poder a l'hora de configurar l'aparell de seguretat de l'Estat, cal recordar aquelles memòries de qui va ser cap de l'exèrcit espanyol entre el 2017 i el 2020, el general Fernando Alejandre, en un llibre que es titula Rei servido i patria honrada, ja explicava que hi havia un pla dissenyat i coordinat des del Ministeri de Defensa, però també amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat per intervenir militarment Catalunya en cas que es declarés unilateralment la independència, i qui hauria estat al darrere políticament d'aquest pla era ni més ni menys que María Dolores de Cospedal.
Aviam, Toni Aire, vols parlar, oi?
Sí, de
doncs
fet...
després un moment,
sisplau, vale,
que
vale,
no s'ha quedat aquí al món a
recordar. Dale una tila,
Toni. Sí, oh, és que clar, aquí són dos quarts de deu del matí.
RAC1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup doble D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Bladé no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladegrup.com, grup doctor Bladé.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolita. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
El mar arriba a Puigcerdà.
El cap de setmana del 10 al 12 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya. Vine a la degustació de cremat i a la batucada i gaudeix del so de la vanera amb el grup Porvó.
Del 10 al 12 de març a la plaça Santa Maria de Puigcerdà. Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia.
Movement that inspires.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103 3. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí. Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
El per què de tot plegat.
Són...
Penitenciats.
Han passat coses interessants.
A la vida?
Bueno, jo crec que aviam si aviat podem tenir algú important per parlar de tot això, perquè, esclar, a la informació d'avui de La Vanguardia està movent moltes coses en el sector de querelles i coses d'aquestes, perquè, clar, hi ha moltes coses que encara queden... O sigui, és veritat que això, tu ara veus als mitjans de Madrid i d'aquest tema, pràcticament no en parlen, no? No, pràcticament no, és que no en parlen. Però realment això s'està movent i estan passant coses. Aviam, Toni Aire.
Sí, a veure, això com l'episodi de les painetes que explicava el Joan, ja és un clàssic d'aquí, també recordem que això de Maria Dolores de Cospedal, abans d'accedir al govern, amb un xiringuito de platja denunciant que la perseguia la policia de Rubalcaba, això també ho hem explicat en més d'una ocasió, i és així, per tant, tot plegat era previ, evidentment, a l'etapa del PP al govern. Jo només tres idees, com diria el Joan López Alegre. Primera, hem parlat d'això, hi ha hagut algun moment que hem tingut un apunt de mirar-nos-ho amb humor, però per molt que semblessin la banda de l'empaste, aquesta gent era un niu de delinqüents, s'haurà d'acabar de demostrar, però presumptament un niu de delinqüents que van fer molt de mal. I després veurem com van fer mal a persones individuals, però, per exemple, es van carregar tot un espai polític. Algú dirà, home, un espai polític com el de Convergència i Unió, on hi havia aigua a la piscina? Sí, però serà que no hi havia aigua a la piscina a altres indrets, per exemple, al PP, a altres indrets del PSOE o de tants punts de l'Estat. Per tant, amb poca broma amb aquesta gent el que van fer i el que van fer des de les estructures de l'Estat. Aquest número 1. Dos, ho revestien de patriotisme, però molts d'ells vivien d'això i alguns encara hi viuen. A Villarejo se li va acabar el cuento, tot i que va durar dècades. A Alicia Sánchez Camacho, per exemple, ja hem vist que no. És a dir, Roma no paga a traïdors, però sí que paga a persones que, com Alicia Sánchez Camacho, no només es porten bé, sinó que assenyalen a d'altres. I per últim, jo amb tot això, i mirant la galàxia aquesta que posa avui La Vanguardia, per exemple, em pregunto si no recordem prou el que va ser en el seu dia els GAL i aquella figura de la que es va parlar molt, que era el senyor X, no? Quan parlàvem dels GAL també hi havia una sèrie de gent, recordem-ho, des de les clavegueres de l'Estat també, Amedo, Domínguez, gent que estava en íntima connexió amb un ministre llavors de l'Interior, que era Barrio Nuevo, el seu secretari d'Estat, etc. Però mai es va arribar allò que es va descriure com la X del GAL, que se suposava que era Felipe González, el president del govern. Tots aquests, en teoria, també treballaven per l'Estat. Recordem que mataven terroristes d'ETA, però molta d'aquesta gent també va viure durant molt de temps de tot allò i es va enriquir. No es va arribar dalt de tot. Aquí hi ha un senyor que surt als dibuixets, que és M. Rajoy, I si jo crec que ja serà difícil que acabi tot plegat amb el Jorge Fernández Díaz responent a la justícia, ja ni m'imagino que pugui arribar a Mariano Rajoy. Però oi que té tota la lògica que si tenim la seva secretària general, tenim el seu cap de gabinet, que era Jorge Moragas...
De fet,
Moragas,
la secretària general s'està lliurant bastant.
Sí, també.
Totalment.
Tenen una sèrie de tallafocs bastant interessants. I teníem el seu amic íntim, que era Jorge Fernández, amb el que va fer carrera tota la vida, tots aquests implicats, seria de lògica, una miqueta elemental, pensar que M. Rajoy no només passava per allà, sinó que tenia alguna cosa a veure. No hi ha més preguntes, senyoria.
Bernat.
I ara què fem?
res.
I ara què fem?
És una gran pregunta.
Davant, davant de la cada nova entrega d'aquesta apassionant sèrie que es diu Operation Catalonia de La Vanguardia, jo diré la mateixa pregunta. I ara què fem?
És una bona pregunta, esclar, esclar.
I ara què fem? És a dir, ens ha... hem calgut...
Limpieza, no?
Bueno...
Però
és a dir, hem hagut d'esperar uns quants anys per saber una cosa que ja sabíem, i és que l'Operació Catalunya era una cosa que tenia l'estricte coneixement de l'antic president del govern espanyol, M. Rajoy. La meva pregunta ara, a part de i ara què fem, és quants anys més haurem d'esperar per saber que l'esquerra espanyola en tenia absolut coneixement d'aquests procediments i no els va denunciar.
Anton.
Llavors...
Acabo de començar, eh?
Se li ha fet llarg. Intento ser breu i fer preguntes que considero important. Llavors... Ho sabia la dreta espanyola, ho sabia l'esquerra espanyola. Llavors, ara, des del meu punt de vista com a independentistes, què fem? Seguim pactant reformes legals? Seguim enfadant-nos molt? Seguim fent botifarrades populars? Què fem? De la informació de La Vanguardia, a mi m'interessa una cosa de cara a portes endins del país. D'aquest tipus d'informacions, què en pensa, per exemple, la gent de Foment? Avui farà alguna roda de premsa, Foment, o algun grup d'empresaris, o el president de la Caixa, o el... Què pensa tota aquesta gent de que des del govern central i amb els nostres impostos també sortissin trames per enfonsar la vida de gent, de particulars, i com tu deies abans, Jordi, alguns d'ells arruïnar-los la vida? Què pensa? Què pensa tota aquesta sèrie de gent que veiem a La Vanguardia de tant en tant, que es reuneixen i fan a La Vanguardia, al periòdic, i que es reuneixen i fan meetings de Barcelona, Global Management, in the front of the money, i fan unes reunions fantàstiques i ens diuen com serà el futur de tot això. Alguns d'ells independentistes, per ser empresaris, que també n'hi ha. Què pensen d'aquesta merda? O seguiran no parlant mai de política? Quan els hi pregunti, no, jo és que d'això no parlo, jo només parlo del futur de l'urbanisme tàctic a Barcelona, Question Morning in the Flunders. I després hi ha una cosa també molt interessant, i avui, quan estava escoltant, com sempre, la calidesa de la dutxa, he sentit el Trias, i és que Jordi, és que em descollonava. És a dir, el Trias escolta aquesta informació i diu, no, jo no denunciaré, perquè és que no vull gastar-me diners amb advocats, perquè... I és que estava a la ràdio.
No vol gastar-los una altra vegada, perquè ja ho va fer. Ja ho va fer i no li van admetre.
Jordi, és que em descollonava de riure. Ara resulta que un convergent no té diners pels advocats, com si els convergents haguessin pagat mai els advocats, que sempre són els mateixos, curiosament. Xavier, tu no denuncies això perquè vols els vots al PP a Barcelona. Ja està. Digue-ho. Sí, però, Anton, jo estic molt a favor de que tot el món tingui dret a que era el que sea. Però, sisplau, tracteu-nos de tontos. Ara, de gilipolles rematats, ja no. És que no tinc diners per... jo hi ha dies que em llevo i penso, realment ser català és molt dur, eh? Però insisteixo, entre tot el que sí. Ara què fem?
És que el mateix tall diu, i Pujol no hauria fet la confessió. Quan ho he sentit, també la calidesa de la dutxa.
Perdona, quan va ser el primer que va saltar ell sí. i un tal Artur Mas, li van saltar la jugular al Pujol. Ara resulta que... És que això també, tio... Em demana un canvi de país a la propera vida. Si m'està escoltant, Déu nostre senyor.
Joan López Alegre li volia fer una pregunta a Anton Losada. Joan, sisplau, estem en el primer punt, hem d'anar a tres, eh? Vinga.
Anton, yo tengo una pregunta para ti. Tú que conoces el universo gallego... A ver, Rajoy tenía tres grandes apoyos sin los que parece que no daba ningún paso. Uno, Francisco Villar, que ya falleció, el otro, Jorge Fernández, y el otro, Ana Pastor. ¿Tú crees que Ana Pastor, que es de tu tierra como tú, y que es la otra pieza fundamental en el entorno personal de Rajoy y político... ¿Estaba al tanto de todo esto? ¿Ha participado en algo? ¿Sabía algo? Porque eso yo creo que contesta en parte lo que estaba diciendo Tony de hasta qué punto está implicado uno Rajoy en eso.
Bueno, yo esto que te voy a decir es una opinión, no tengo información, lógicamente, ¿no? Pero yo intuyo que no. Que Ana Pastor, porque esto no, ni eran sus temas, ni era su competencia.
Entonces Rajoy tampoco estaba al tanto.
Bueno, sí,
Rajoy
pero sí. Tenía otra gente, claro.
Pero es que da igual si estuviera al tanto o no.
Mira, yo creo
Rajoy, Rajoy es responsable. Claro. Es que era el presidente, es que da igual. O sea, el debate de si lo sabía o no puede tener alguna trascendencia penal. Pero desde el punto de vista político, es que me da igual si lo sabía o no. Es que es el presidente del gobierno, punto, ya está. Hombre, conociendo a Rajoy, sabría lo justo.
Tendríamos que saber hasta qué punto estaba en el ajo.
Conociendo un poco, bueno, pero eso tiene una repercusión penal.
Que es la que se quiere, claro.
Ya, pero quiero decir, desde el punto de vista político, es que no hay nada que discutir. Oiga, esto pasó en su guardia, ¿no?
Un segundo.
Pero bueno, sí. No, yo solo quería decir dos cosas, ¿no? La primera, yo que aquí sí tengo un cierto conocimiento y una cierta información de lo que pasaba en la izquierda y en la dirección del PSOE durante esa época. Hombre, decir que la izquierda lo sabía y que el PSOE lo sabía es decir mucho, ¿eh? ¿Verdad?
Si tú crees que no había contactos en la policía, en el Ministerio del Interior, técnicos del Ministerio... Nadie les dijo nada, nada, nada.
Bueno, yo te digo que a nivel comunicación, digamos, responsables entre responsables... Otra cosa es lo que pudiera saber el militante o el responsable X del PSOE. Ahora, que la dirección del PSOE... que gestiona aquella época, que recuerdo que es Pedro Sánchez, básicamente, no tenía conocimiento de eso, yo creo que estoy en condiciones de asegurarlo. Que en otros niveles y otros elementos del PSOE que no estaban en aquel momento en aquella dirección y en lo que presentaba Pedro Sánchez pudieran tener conocimiento indirecto, no te digo que no, pero eso no es, bueno. Pero eso no era el PSOE o la dirección del PSOE en aquel momento, ¿no? Y pues hombre, ¿ahora qué hacemos? Bueno, de entrada, buena parte de estas informaciones, no todas, pero, y no me refiero específicamente a la vanguardia, ¿no? Pero muchas de las cosas que estamos sabiendo, y sin ser, con la autoridad moral que me da haber sido señalado como colaboracionista en un medio español y salir en portada, ¿no os acordáis? Aquella portada del Español, estos son los cómplices del donde estábamos Uso de Toro, yo y Kaiser y más gente. Sí, enemigos de España, efectivamente. Con la autoridad moral que me da eso, hombre, muchas de las cosas que estamos sabiendo ahora las sabemos porque va a haber un juicio. Y hay un sumario y se le piden 15 años al que fue ministro del Interior. Y otros 15, creo recordar. No es todo lo que habría que haberse hecho, sin duda. Queda mucha limpieza por hacer, però bé, alguna s'està fent.
Lola volia dir alguna cosa, Lola García, anem al segon punt, sisplau.
Sí, només un parell d'acotacions. Molt d'acord amb l'última cosa que has dit, o sigui, aquestes coses les sabem perquè hi ha un procediment judicial. Claro. El problema és que no s'havia obert abans.
Eso
es. O sigui, claro. el que és inèdit és que, i un escàndol és que en 5 anys això no s'ha...
Que no hi havia pressa, vols dir.
Sí.
No s'havia adelantat, que deia
el Gabriel Blas. No, o que hi ha uns quants jutges que això ha passat per davant i han passat olímpicament per motius ideològics. O sigui, ja ho dic directament. Segona cosa, si ho sabia o no el Rajoy, jo tampoc no tinc la informació directa del Rajoy, jo li vaig preguntar al Rajoy, evidentment, ell no, ell diu que no, però a mi em costa molt pensar que no ho sabia, perquè tant Soraya Sáenz de Santa Maria com Dolores de Cospedal, en aquesta competició que tenien, competien també per ser útils al líder, o sigui, per ser útils al president i, per tant, per donar-li quanta més informació millor,
sí.
O sigui, tot això és el que jo sé i t'aporto a tu. Per tant, m'estranyaria molt que no ho sapigués, a banda d'aquestes visites que hem comentat.
I a banda dels informadors que té tot president del govern, de directors de diari, un president del govern parla moltíssima gent.
I sobre el tema del PSOE, tampoc no ho sé, però sí que és cert que, o sigui, jo sí que crec que és evident que el Rubalcaba tenia moltíssima informació sobre aquest món, però també és veritat que el Sánchez i el Rubalcaba no tenen res a veure. Vull dir,
com en diu una persona...
Hem de situar-nos en aquell moment, que no estava...
Com diu una persona que no puc desvetllar el nom de moment... No. Ni de moment ni de moment, diu, però que està en el fregau, diu, ho sabia Jorge Moragas?
Home,
sí, doncs ho sabia Rajoy.
Clar, és que no hi ha dubte d'això.
Pues ja està, per
la seva mà dreta.
Rajoy sempre ha sido un especialista en saber lo que quería saber. Sí. No sé si me explico.
Sí, però ara és típic, eh?
Però aquí, per Jordi, aquí podem fer-nos totes les palles mentals del món. Si saber, volia saber o volia no saber, o escolta, la informació...
No.
És a dir, tu, com a director d'aquest programa, saps les coses que els hi passa als teus redactors i és la teva obligació saber-los, per molt que no te les diguin.
Ell no pregunta com t'has assabentat això.
Com, perdona?
Ell no pregunta com t'has assabentat.
Collo, clar, perquè no és burro.
Ell li explica i ja està.
És un mètode que no inventa Mariano Rajoy, és a dir, és el típic mètode dels lideratges que sempre tenen una sèrie de tallafocs ben per baix o a prop, on s'acaba.
I, tot el i Don Corleone, Don Vito mai pregunta a l'esbirro com ha matat el pàjaro aquell del qual s'ha de desfer. Ara s'assegura que ho faci. Sí, sí.
No, no sé jo, no sé jo. El cas de Don Vito...
No, 47. Jordi de Palani, anem al segon tema. El segon tema, aquí apareix Cospedal, val? Anem al tema Cospedal, amb...
Cospedal no parava, eh?
Sí, sí, bueno, Cospedal, el marit i els Pujol, vale?
Sí, perquè una altra de les revelacions que avui apunta La Vanguardia és que Cospedal hauria finançat part de l'operació Catalunya, és a dir, no només hi hauria aquí una responsabilitat política, no només hauria pogut donar instruccions, sinó que també hauria finançat part dels costos d'aquesta operació. Concretament hauria abonat els 150.000 euros que es van pagar a l'empresari Javier de la Rosa perquè denunciés que els Pujol tenien calés a l'estranger. Ho va fer entre el novembre i el desembre del 2012, quan Cospedal era, recordem-ho, presidenta de la Junta de Castella-La Manxa i secretària general del PP. D'on van sortir els diners? Doncs això no se sap. Alguns àudios filtrats apuntaven a fons reservats, però el cert és que La Vanguardia diu que els hauria aportat, aquest és el verb que es fa servir a la notícia, aportat Cospedal a través del seu cap de gabinet. Recordem que De la Rosa va ser un dels primers contactes que Villarejo va fer quan es va instal·lar a Catalunya per organitzar l'operació Catalunya. Li va prometre diners a canvi de la informació que De la Rosa tenia en teoria sobre els suposats comptes corrents dels Pujol a Suïssa. Hi ha tota una sèrie de gravacions que testimonien com l'un i l'altre anaven parlant perquè De la Rosa facilités aquesta informació i a canvi reclamava constantment a Villarejo que se li paguessin els diners que se li havien promès.
Demostra la poca informació que tenien, perquè no saber que el De la Rosa anava dient tot això a totes les conteneries de Barcelona sense tenir cap
nada. Problema.
Sense haver de pagar.
Especialment el José Luis, que és un
testimoni. Concretament les del carrer Ribau.
I sobre la responsabilitat...
Ribau Mallorca, sobretot.
I sobre les responsabilitats polítiques...
ens el trobàvem, sí, sí, quan anàvem a cocteleries, eh?
No. I sobre les responsabilitats polítiques de Mariano Rajoy, només una cosa, recordem que la Fiscalia Anticorrupció, en la causa Kitchen, quan va intentar imputar per enèsima vegada a Maria Dolores de Cospedal, va aportar un informe amb tota una sèrie d'àudios transcrits. L'informe s'anomenava Referències al conocimiento y seguimiento del desarrollo de la operación Kitchen por parte de Maria Dolores de Cospedal y de Mariano Rajoy Brey. I en aquest informe apareixien tot d'àudios transcrits de Villarejo, de Francisco Martínez, de Cospedal, en què constantment es referien a Rajoy com a el Barbas o el Asturiano, i afirmaven en més d'una ocasió...
Asturiano.
Sí, jo lo de l'Asturiano nunca lo entendí.
El Asturiano.
I afirmaven en aquestes converses el Barbas lo quiere saber todo, queda muy feo que informemos al Barbas a través del partido, és a dir, en aquestes converses semblava que donaven per descomptat que efectivament Mariano Rajoy estava al cas com a mínim de la part de l'operació de la policia patriòtica que feia referència al cas Kitchen.
És curiós com, no sé què ho he dit abans i té tota la raó, com Maria Dolores de Cospedal de Rositas.
Sí.
Amb aquest cas,
jo un dels temes que tinc curiositat és si a partir d'aquesta nova via judicial que s'acaba d'obrir a partir de la denúncia del Sandro Rossell criden a declarar la Dolores de Cospedal i d'aquí surt alguna imputació, perquè és que...
El problema és la prescripció. El problema és la prescripció penal.
Em resulta bastant increïble.
Això és la pròxima, saber quan prescriu tot això.
Però així com Alicia Sánchez Camacho podem tenir, o en alguns casos, persones que han anat al jutjat han parlat del tema de l'aforament, en el seu cas no a l'hogar. Però sí, és veritat que si veus que en últim terme Mariano Rajoy al final està imputat pel cas Andorra i aquí ves-lo a buscar. De tota manera, ara parlant d'una persona que és De la Rosa, Javier De la Rosa, que és molt interessant, tot plegat, per descobrir com pensaven aquest procediment. Repeteixo, no era la banda de l'empaste. És a dir, podien tenir personatges més o menys grotescos, però estava molt ben pensat. Javier De la Rosa havia estat durant un temps tillat per Jordi Pujol com a empresari de l'any, ho recordem, sí. Tenia una empresa gran Tibidabo al darrere, per exemple, de grans projectes importants com PortAventura, etc. Un personatge que en els anys boyantes, en els anys més esplendorosos, havia servit a Jordi Pujol per ser l'empresari de l'any, l'exemplar. Bé, aquest personatge sabia molt d'aquí, dels Pujol, sabia molt de Convergència i Unió.
Molt, no, tot.
Igual com Vicky Álvarez, que és una altra persona que apareix amb tot això, a la Camarga, en el seu dia, amb la xerrada amb Alicia Sánchez Camacho, que era la persona que Jorge Moragas incita també a sortir i explicar tot el que ja sabia perquè havia vist com a parella de Jordi Pujol Júnior. El concepte és, a per qui van? van a per l'espai polític, pel nucli, per Pujol, per Convergència i Unió, que durant dècades havia estat el, diguéssim, una formació política clau per falcar l'estatus quo, per falcar l'estabilitat de l'Estat. I quan veuen que aquest partit s'està movent i amb ells està movent una part de l'electorat català important, aquí sí que Mas va començar a eixamplar la base de l'independentisme. Ho estava fent, realment. Estava incorporant gent al procés independentista que mai de la vida s'ho hagués plantejat. Tietes de Sants, és a dir, parelles de l'Àper, és a dir, gent que...
Més parelles de l'Àper que tietes de Sants.
I de tot. És a dir, incorporaven una massa important i van anar a destruir aquest espai polític a partir del que sabien durant dècades de tapar les vergonyes a la part fosca d'aquest espai, com d'altres espais polítics que estan estupendos i segueixen amb la marca perfectament estabilitzada, com el PP o el PSOE en aquest cas. Però, diguem-ho tot, és a dir, podien semblar que fossin matussers, però no ho eren. És a dir, tenia molt clar cap a quin anava. I ho han aconseguit, van destruir aquest espai polític, que ara està en recomposició, i la lupa s'hi va fixar en aquell moment.
De fet, però, Toni, aquest espai polític també s'hi va posar un dels jo penso, vist amb temps grans errors que va comès Convergència, va ser canviar de nom. És a dir, tots els grans partits polítics...
Ara ho veuen.
Tots els grans partits polítics
d'Espanya
han tingut casos de corrupció i de finançament il·legal. Estem parlant de Filesa, que va ser un cas brutal, els ERO Andalusia, que això encara... Jo diria que és un cas que encara se n'ha de saber molt, i després la Gürtel del PP. Ningú al PP o al PSOE es va plantejar mai que el Partido Socialista Obrero Espanyol es digués Partido de los Trabajadores. En canvi, a Convergència li va agafar aquest atac pujolista de ara serem encara més ètics i farem una penitència, van fer allò del canvi de nom, que recordeu aquells congressos, perquè Convergència va arribar a tenir 75 noms i al final per res.
Però saps per què? Perquè ho apuntàvem ara, és a dir, al final els altres casos han sigut molt grossos, Filesa va ser molt gros però no va arribar a la cúpula del tot. El cas Naseiro amb el PP va ser molt gros però no va arribar a la cúpula, hi havia tallafocs. En aquest cas van encertar molt a per qui anaven. Anàvem a pel pare de la criatura, al símbol de la criatura, que era Pujol i el seu entorn.
Va ser perquè era una etapa en la qual el populisme estava escampat per tot arreu. O sigui, era una etapa d'antipolítica total. No volien polítics a les llistes, només... O sigui, podies ser cuiner i anaves a una llista, però si eres un polític no podies anar a una llista. I per tant, i el nom havia de ser el més allunyat. Recordo la discussió de que no podia portar la paraula partit.
Sí, sí, i les primàries havien de ser la solució a tot, i els partits...
Era un moment absolutament delirant.
I havien de ser assemblearis, és a dir, recordo que congrés fundacional del PDeCAT, en el que, escolta, mai havia passat en aquest espai polític que la base no va acceptar el nom que van proposar en aquell moment, sí, Carles Puigdemont i Artur Mas, per exemple.
Representen el nom, però és un error de conjunt.
No, clar, bueno, però no un error, és a dir, un error induït. És a dir, si, d'acord, ells van falcar, van errar en tot el que volguessin, però veiem qui hi havia darrere tot plegat.
Sí, però no havia van moment. Canviar de nom per l'operació catalana.
No, però principalment els va tocar el nucli de tot. No.
Joan López, per acabar aquest bloc, i anem al tercer, que el tercer em sembla, de tots els tres, el més greu. El més greu, no el més noticiable, però sí, i també per mi el més noticiable, perquè és allò de la destrucció. Endavant.
A mi políticament parlant, hi ha una cosa que, si totes aquestes explicacions que feu i aquestes suposicions que donem per sentat de que Jorge Fernández, Rajoy, etc., van muntar tota aquesta gran conspiració contra el nacionalisme català, em crida molt l'atenció, és que per tota la gent que té memòria i ja és vell com jo, recordarà que, en el fons, Jorge Fernández i Rajoy representen l'ala més propera al catalanisme i més propera a l'entesa.
Quan el catalanisme feia bondat.
Amb el nacionalisme convergent a la història política catalana. I que en les mil guerres a lo Monty Python entre el Frente Popular de Judea i el Frente de Judea Popular que ha anat visquent el Partit Popular de Catalunya fins la seva pràcticament autodestrucció ha viscut, sempre Jorge Fernández i Rajoy han representat l'ala propera, l'ala pactista, fins al punt de que el propi Pujol, sense fer-li cap falta, va nomenar senador autonòmic a Jorge Fernández, per exemple, amb una majoria absoluta.
Però era un altre pujolisme.
No només això,
per tant,
Jorge Fernández va anar a veure el Pujol.
Té un punt Shakespearean tot el que esteu explicant, no?
Perquè, de fet, els que envien la poli a cascar no són ells.
Clar, però... És molt curiós, sí, perquè no, jo crec que gran part de la dreta catalana, per dir-ho d'alguna manera, d'això sentirà absolutament aliè i bastant sorprès, perquè tot el contrari, les acusacions que ha tingut Fernández Díaz durant anys i anys ha sigut de criptonacionalista, de col·laboracionista, etc.
El plana de Rajoy a l'1 d'octubre és no fer res, sí, però... que és l'única vegada que ho fa.
I el plan de l'any 14, de l'any 14 sí. també és hacer el muerto. Sí.
Joan, però perdona, només un apunt sobre això que deies. Ho hem dit abans. És dir, de la Convergència i Unió, que era la que falcava governs del PP o de PSOE. De la Convergència i Unió, que tenia un Pujol, que per exemple sempre va defensar Barroso Novo. Recordem-ho tot. I Barroso Novo amb ell. És a dir, era una altra Convergència i Unió.
La relació personal entre el Jorge Fernández i el Pujol continua avui en dia.
3 minuts i les 10. Perdona, anem al tercer punt, que el tercer punt em sembla, repeteixo, el més bèstia de tot plegat. Jordi.
Sí, aquest tercer titular que avui ens dona La Vanguardia és que Villarejo hauria aprofitat l'Operació Catalunya per incriminar empresaris pel seu compte. Per què ho feia? Doncs perquè li havien demanat alguns dels seus clients. A veure, recordem que Villarejo era comissari de la Policia Nacional Espanyola, però també controlava tot un conglomerat que es dedicava a assessorar empreses en matèria de seguretat. S'aprofitava dels seus contactes i dels seus recursos com a Policia Nacional per assessorar aquestes empreses en tasques d'espionatge, etc. Això, de fet...
Feia d'autònom.
Exacte, això és el que s'està investigant ara, pròpiament, el cas Tàndem.
Devia pagar quota, tu creus? Quina quota devia pagar? Els 300 euricos de...
Guarnables,
no, home, no, és que és un company, és un company
avantatjat.
El famós cas Tàndem de l'Audiència Nacional investiga, de fet, això, és a dir, la branca empresarial de Villarejo, no pròpiament les implicacions de Villarejo en l'Operació Catalunya o en la Policia Patriòtica. Doncs bé, segons La Vanguardia, alguns d'aquests clients privats de Villarejo li haurien demanat que perjudiqués competidors. I qui eren aquests competidors que acabarien esquitxats per l'Operació Catalunya? Doncs, una, l'extresorera del Barça, Susana Monge, i una altra, l'excònsul de Letònia i president de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals. Empresaris rivals d'ells dos van demanar a Villarejo que els busqués draps bruts per perjudicar-los. Ell ho va fer, i per cert amb força èxit, perquè Monge va haver de tancar l'empresa constructora que tenia, i Vinyals va acabar empastifat en l'operació Volhov. I atenció, perquè l'informe que Villarejo va preparar contra Vinyals per extorsionar-lo va ser copiat fil per randa en la denúncia anònima que va servir per imputar Vinyals en l'operació Volhov. I per cert, recordeu qui era el jutge instructor del cas Volhov? L'omnipresent Joaquín Aguirre. Hombre. Abans, Antoni Aire parlava del cas del Gran Tibidabo, el cas de Javier de la Rosa. Qui era el jutge instructor del cas Gran Tibidabo als anys 90?
No me lo digas.
Aguirre.
Hombre.
I atenció, perquè els Mossos, l'any 2021, van entregar un informe a l'Audiència Nacional advertint que Aguirre hauria participat en unes maniobres de Villarejo